L'Hospitalet ha homenatjat els voluntaris dels casals de gent gran de la ciutat que han reivindicat el seu paper en el foment d'un envelliment actiu, digne i saludable. L'acte ha tingut lloc al Centre Cultural La Bòbila amb motiu de la Setmana de la Gent Gran. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest homenatge als voluntaris dels casals de gent gran de la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El veïnat del voltant del polígon Famades diu prou a l'incivisme que cada cop de setmana pateixen per la proximitat de les discoteques que es troben a Cornellà i que provoca botellots i sorolls a la zona. Demanen més presència policial i que s'acabi amb l'incivisme. La Fundació Arranz Bravo inicia una nova etapa i obre la porta a fer bandera de l'obra de l'Eduard Arranz Bravo fora de l'Hospitalet. La primera parada és la Fundació Suñol a Barcelona, on s'hi pot veure una selecció d'obres inèdites de l'artista. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que demà afronta un nou repte amb la visita del Vilanova i la Geltrú. L'equip riberenc, líder amb 10 punts de 12 possibles, vol reivindicar-se després d'haver-se deixat empatar en l'últim partit al temps afegit. Un acte al Centre Cultural La Bòbila ha servit per retre homenatge als voluntaris dels casals de gent gran de l'Hospitalet, un acte on els voluntaris s'han volgut reivindicar com una peça clau en l'envelliment actiu. L'acte forma part de la Setmana de la Gent Gran.
Els voluntaris són una part essencial dels casals de gent gran de l'Hospitalet perquè els usuaris visquin un envelliment actiu, digne i saludable. Aquesta ha estat la principal reivindicació en l'acte d'homenatge a les persones voluntàries d'aquests espais que s'ha celebrat al Centre Cultural La Bòbila. Durant la trobada també han rebut diplomes en el marc de la Setmana de la Gent Gran de l'Hospitalet.
És un dia molt maco, un dia molt entranyable per la gent gran perquè és un homenatge que es fa a tots els voluntaris d'aquí dels casals d'Hospitalet i bueno, esperem que l'acte sigui molt, molt entranyable, que és el que esperem tots, i res, és el reconeixement perquè són persones totalment desinteressades que ens dediquem a això, a ser voluntaris, a ensenyar el que bonament sabem i la veritat és que portem molts anys fent aquesta tasca i està molt bé.
L'alcalde David Quirós ha recordat la importància dels testimonis de la gent gran per superar les dificultats actuals i com els voluntaris també són clau per mantenir viva la memòria de la ciutat.
Totes les persones que són voluntàries, penseu que és una manera que no, nosaltres no cobrem ni fem... És una manera altruista de col·laborar amb el que és l'envelliment de la ciutat. I les persones que venen als tallers i tot això ho agraeixen molt, perquè a part es fan amics, no estan sols.
Hi ha una quantitat de gent que treballa gratis i que donen, bueno, que ajuden a tothom que poden i que és almenys una valoració de la seva feina.
A l'acte hi han assistit usuaris dels casals juntament amb els voluntaris que els acompanyen dia a dia.
És nuestro segundo hogar. Un casal es un segundo hogar para los mayores, porque allí consigues amistades, consigues buenas relaciones, tienes como compartir, jugar. Si no quieres hacer ninguna actividad física, puedes jugar al dominó, puedes jugar a las cartas, tomarse un café, estar con las amigas, hacer nuevas amistades. Lo importante es moverse.
Una flash mob ha tancat l'homenatge als voluntaris que donen vida als casals de gent gran de l'Hospitalet.
Unes 15.000 persones es van manifestar a Barcelona contra la detenció per part del govern israelià dels membres de la flotilla que viatjava a Gaza. Milers de manifestants es van concentrar en una protesta a la plaça de les Drassanes, coneguda com la Carbonera, que va acabar amb una acampada. La marxa va ser convocada per l'organització promotora de la flotilla i s'hi van sumar grups de diferents municipis, com el Comitè de Solidaritat amb el poble palestí a la ciutat, l'Hospitalet en Palestina, que també participarà en la manifestació convocada per aquest dissabte a les 12 del migdia als Jardinets de Gràcia de Barcelona. El grup hospitalenc es reunirà a les estacions de metro de la Torrassa i Coiblanc per anar plegats fins a la concentració a la capital catalana. Els manifestants exigeixen l'embargament d'armes, la ruptura de les relacions i la fi total de l'activitat comercial amb Israel. Els organitzadors de la manifestació veïnal contra la inseguretat i la degradació dels barris celebrada aquest dimecres a la ciutat han assegurat que rebutgen enèrgicament tot ús partidista i ideològic de la marxa. Fan referència a moments com quan un manifestant va treure una bandera espanyola a la manifestació o a piulades a la xarxa social X que asseguren que la protesta estava organitzada per Vox. En un comunicat, els veïns i comerciants de Pubí a Cases i Esplugues han reiterat el caràcter cívic, pacífic i apolític de la marxa que va plegar al voltant de 4.000 persones per reivindicar el dret a una ciutat segura i amable. I parlem ara del veïnat del voltant del polígon Femades, que diu prou a l'incivisme. Cada cap de setmana pateixen per la proximitat de les discoteques que es troben al terme municipal de Cornellà i que provoca botellots i sorolls a la zona. I al vespre es van concentrar per demanar solucions.
Amb un àpat festiu, els veïns dels voltants de Femades diuen prou al botellot. Volen gaudir d'aquest espai que durant els caps de setmana és zona de reunió de joves que veuen al carrer i generen molèsties, soroll i baralles.
A les 11, 11 i mitja de la nit ja comença a vindre tota la gentada que ve des del carrilet. Venen cap aquí, entren per allà i tot això, el botellón street. Jo vaig dir-ho així. I surts i els dius, bueno, ja està bé, i el primer que fan és tirar-te ous. O una altra cosa que no sigui nous, vull dir, pedres, el que sigui. Vull dir, la gent, jo penso que en general estem bastant escamats.
Els veïns volen reactivar la queixa veïnal d'un problema que fa dècades que arrosseguen. Les discoteques es troben a Cornellà, però diuen que els problemes els pateixen els veïns de l'Hospitalet, tant als jardins de Jaume Huguet i Femades com per tota l'avinguda Carlet fins a la parada de Ferrocarrils Catalans.
Munten festes particulars amb els cotxes, amb la música a tope, dins de l'espai que deixen les entrades dels pàrquings. Això és que suposa vidres trencats, pipi per tot arreu. Jo penso que l'entrada del nostre pàrquing porta més pipi que el riu Llobregat.
Clar, allò és Cornellà, oficialment és terreny de Cornellà. Què és el que passa? Que totes les juergues, els escàndols, les baralles, tot això es donen a la nostra zona, el que és Hospitalet.
Els veïns demanen que aquests cartells que es veuen des dels seus balcons es facin complir i que deixin de ser testimoni d'imatges com aquestes amb una escassa presència policial.
Estem cansats, estem farts d'incivisme, de botellons, de que no ens facin cas, de que estiguem oblidats, de que hi hagi soroll i no aparegui ningú encara que truquis a la Guàrdia Urbana ni als Mossos d'Esquadra.
A la concentració, que segons els veïns tindrà més mobilitzacions, han assistit representants del grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, que al març van presentar una moció al ple demanant més mesures a Femades. També han assistit membres de l'Hospitalet en Comú Podem i Junts. Segons fonts municipals, des de fa temps s'ha reforçat l'actuació de mediadors a la zona i també s'ha acordat amb Mossos d'Esquadra una major vigilància.
I avui ens acompanya a l'informatiu per parlar sobre l'actualitat de la ciutat, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant d'aquest inici de curs polític i aquest inici també a la ciutat a partir del mes de setembre, un inici que podríem dir que ha estat mogudet. Aquesta setmana justament hem tingut una manifestació el passat dimecres on van assistir més de 3.000 persones per demanar, en aquest cas, més seguretat a la ciutat i també en contra de la degradació dels barris. Una manifestació que va arribar fins a la plaça de l'Ajuntament, que vostè també va sortir a escoltar les seves reivindicacions una mica. Què té a dir-li a totes aquestes persones que es van concentrar aquest dimecres?
Doncs en primer lloc, evidentment, és agrair la manifestació des del punt de vista cívic i respectuós, no? Que crec que és important que reconeguem que un cop més l'Hospitalet fa bé les coses, no? Per tant, jo crec que és important reconèixer aquest caràcter cívic de la manifestació. I, evidentment, és el que els vaig dir a una petita representació de manifestants que vaig rebre al despatx, que comparteixo les seves reivindicacions, comparteixo les seves preocupacions, perquè la realitat de la ciutat, doncs, en alguns llocs està complicada i té una certa complexitat, i, per tant, hem de ser capaços des de l'Ajuntament, però també des de les altres institucions, de posar tots els recursos i tots els esforços per revertir aquesta situació. I jo crec que, al final, les imatges les podem veure. El que ens estan demanant els veïns és que estan cansats i que necessiten que, a poc, doncs anem revertint aquesta situació amb mitjans, amb recursos, no només policials, sinó també judicials. I jo el dimarts em vaig veure amb la fiscal provincial de Barcelona, precisament perquè totes les institucions d'alguna manera puguem treballar coordinadament per acabar amb aquesta situació d'inseguretat que pateixen i que al final ells, la seva manera d'expressar-la doncs era amb aquesta manifestació.
Aquí a l'Hospitalet s'han fet, referent a qüestions de seguretat, diversos operatius al llarg de que portem doncs, aquest any, ja sigui el Pla Campai per evitar doncs, la lluita contra la residència, el Pla Nautilus, on també s'han tancat diferents bars que no complien amb normativa, i també tot el tema pel que fa doncs, als narcopisos, les actuacions. Una mica aquest és el camí a seguir?
Bueno, nosaltres vam impulsar a finals de l'any passat el Pla Nautilus, com bé dius, que és un grup de treball interdisciplinar, no només amb les policies, sinó en diferents serveis de l'Ajuntament, per incidir en aquells, especialment en aquells locals que generen problemes a la ciutat. Per tant, aquest és un pla d'acció. L'altre pla d'acció, coordinadament amb la Regió Metropolitana de Mossos d'Esquadra, és tot el Pla Campai, que està donant resultats i que són intervencions integrals entre Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra en determinats espais, i evidentment també tota una planificació de poder desmantellar aquests narcolocals, que en definitiva també són aquells espais que estan generant aquesta inseguretat al voltant d'on s'instal·len. Hem tancat 27 en el que va d'any. No és un procés llarg, ràpid, perquè necessita temps d'investigació, temps de seguiment, però en el moment que les forces i cossos de seguretat poden intervenir, doncs estem tancant. Però és veritat que són espais que generen molta inseguretat al voltant d'on es situen i molta inseguretat amb els veïns. Per tant, jo crec que hem de ser capaços de mantenir aquests dispositius, d'incrementar-los si fa falta, de continuar tenint mano dura amb tots aquells que no compleixen, amb les normes, amb les lleis, i evidentment després necessitem també que tots aquests multireincidents d'alguna manera surtin de la ciutat i ingressin a presó, que és una de les reivindicacions que li vaig fer a la fiscal provincial, i que hi ha voluntat des de la fiscalia també d'acompanyar-nos i de millorar aquests protocols. Per tant, com els he dit a molts veïns quan vaig pel carrer i quan em transmeten la seva preocupació, no serà ràpid, perquè desgraciadament no serà ràpid. Estem en una comunicació constant amb el president Illa i amb la consellera Parlon. Haurem de modificar lleis, perquè l'altre dia escoltava alguns alcaldes d'altres municipis i ens podem entendre, independentment dels colors polítics, perquè estem patint determinades situacions on la llei també l'hem de modificar, si no els cossos i forces de seguretat també es queden sense eines per poder intervenir. Però jo crec que és important transmetre el missatge de que l'alcalde de l'Hospitalet està compromès, entén el que passa, i la meva màxima prioritat i preocupació és revertir aquesta situació i que els veïns i veïnes puguin viure segurs i sentir-se segurs a la seva ciutat.
Una altra qüestió també que s'ha intensificat en aquest cas després de l'estiu ha estat la situació amb la Guàrdia Urbana d'aquí de la ciutat, amb la negociació del conveni. En quin punt es troba, si hi ha perspectives de que es pugui solucionar?
Evidentment, la nostra voluntat és millorar les condicions dels agents de Guàrdia Urbana de la nostra ciutat. És veritat que s'ha donat una situació anòmala des que vam tornar de vacances, i nosaltres estem en disposició de tornar a la taula de negociació amb una proposta, però no una proposta de millores de les condicions econòmiques només, sinó que siguin unes millores, evidentment, de reconeixement econòmiques, però també estructurals, i que millorin d'alguna manera l'organització interna. Nosaltres hem incorporat 27 agents en la convocatòria del 2024, que s'han incorporat al 2025. Ara, precisament pel 2025 que estem treballant, s'han obert la convocatòria per incorporar 30 agents més. Incorporarem i crearem places per l'any que ve també de caporals i de sotsinspectors i sergents. Incorporarem segurament més de 40 places per l'any que ve, treballarem també amb una convocatòria, és a dir, estem incorporant gent per substituir aquells que es jubilen i per incorporar més agents. Però el PAC ha de ser conjunt i també els responsables sindicals de Guàrdia Urbana han d'entendre que això és, és una responsabilitat o una corresponsabilitat no només del govern de la ciutat, sinó també d'ells, i per tant jo sempre defensaré la feina que estan fent els agents de Guàrdia Urbana, la feina que estan fent com a professionals en l'àmbit de la convivència, el civisme i la seguretat, però és veritat que necessitem tancar aquesta pantalla que fa temps i fa anys que ens persegueix, perquè ells puguin fer la seva feina en les millors condicions, però que puguin fer la feina.
Canviant de qüestió, deixem a banda el tema seguretat i parlem ara del Samuntà. Aquest projecte, un cop va arribar a l'alcaldia, doncs, que va anunciar aquest gran projecte de ciutat de reforma integral dels barris de la zona nord, del Samuntà d'aquí de la ciutat, en quin punt es troba i si tenim novetats al respecte?
Doncs mira, el proper dilluns per la tarda comptarem amb la presència de la consellera de Territori, la Sílvia Paneque, a la ciutat, precisament per poder anunciar quins són els següents passos d'aquest programa del Samuntà, d'aquest pla de regeneració urbana. Nosaltres la setmana passada, el dia 29, vam tenir Consell General del Consorci. El Consorci és aquella eina, per qui no conegui, és aquella eina que ens hem dotat la Generalitat i l'Ajuntament per tal de desenvolupar tota aquesta estratègia. El Consorci ja té encarregat fer tot el pla d'actuació 2025-2035 i el dilluns el que volem és anunciar conjuntament amb la Generalitat doncs, quines seran les passes a seguir a partir del 2026. I a partir d'aquí el que volem és explicar als veïns, a les entitats i als diferents col·lectius tota aquella transformació i regeneració urbana, no només en l'àmbit de l'urbanisme i l'espai públic, sinó també totes les polítiques que aniran acompanyant aquesta transformació des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit social, des de l'àmbit cultural, des de l'àmbit econòmic, perquè volem que realment el pla, amb totes les seves dimensions, transformi i millori el nostre Samuntà, perquè al final això serà també una millora per la nostra ciutat.
Ens pot avançar alguna d'aquestes novetats que s'anunciaran dilluns? Haurem d'esperar. I ja per acabar, alcalde, també li volia preguntar sobre el tema dels pressupostos, ara a final d'any, doncs, per preparar els comptes municipals de cara a l'any que ve. La darrera vegada que vam parlar aquí amb el primer tinent d'alcalde, Jesús Osillos, ens va comentar doncs, que es començaven doncs, una mica doncs, a gestar no? Com serien aquests comptes municipals, que també una de les primeres formacions en les quals parlarien serien amb l'Hospitalet en Comú Podem, no sé en quin punt es troba també tot plegat.
Nosaltres, com vaig dir el 15 de juny del 2024, voluntat de pacte i de diàleg amb qualsevol de les forces polítiques que defensen una millor Hospitalet, no des de l'enfrontament, sí des de la coherència i la suma, per tant, oberta a parlar. I evidentment el que volem és que aquests pressupostos el que recullin siguin aquestes prioritats estratègiques per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Tota aquesta aportació econòmica que nosaltres hem de basar al Samuntà s'ha doncs, de reflectir als pressupostos, tota l'aposta per l'aprovació del Pla Local de l'Habitatge que aprovarem a finals d'any, però evidentment que s'ha de dotar. Estem treballant per poder crear aquesta empresa pública per gestionar tot el tema de l'habitatge, per tant això haurà de reflectir-se també amb els pressupostos. Tot el procés llarg i lent que han sigut el pas de les escoles bressols a la xarxa municipal ha de venir acompanyat també amb els pressupostos, és a dir, volem uns pressupostos que la gent vegi i valori que realment són aquells pressupostos per a aquells projectes que han de transformar en profunditat la nostra ciutat. I és en el que estem treballant i és el que volem treballar amb els diferents partits polítics per poder tirar-los endavant.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. David Quirós, alcalde de l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas de cultura, perquè la Fundació Ranz Bravo ha iniciat una nova etapa i ha obert la porta a sortir de la ciutat de l'Hospitalet i fer bandera amb l'obra de l'Eduard Ranz Bravo. La primera parada és la Fundació Sunyol a Barcelona amb una selecció d'obres inèdites de l'artista.
Tenim la sort de que el senyor Josep Sunyol li agradava molt l'obra de Ranz Bravo i durant una època determinada, que són els anys 70, que és considerada doncs, l'època potser més destacada o més rellevant de l'Eduard. No? És una exposició molt completa perquè en aquells anys el senyor Sunyol doncs, va col·leccionar tant pintura com escultura, principalment, i a més es complementa amb gravats i dibuixos doncs, dedicats a l'artista o al col·leccionista o de la mateixa època. És una exposició que, per tant, reconstrueix una mica un moment daurat de les arts, tant a nivell català com a nivell del propi Arranz Bravo, i en part és perquè ell va exposar en una galeria que es deia Fernando Vijande, que és d'on el senyor Suñol treia les obres, conjuntament amb Rafael Bartolozzi, van exposar fins a tres vegades aquesta galeria que es deia Fernando Vijande, que és està considerada una de les galeries madrilenyes més importants dels anys 70, perquè està considerada com la galeria de la movida madrilenya. Aquesta obra és la primera obra cronològicament parlant de l'exposició, és de 1971 i es diu New York, New York. Explica un viatge que va fer a New York l'any 1971 en un moment d'explosió artística fantàstica que ell recrea en aquesta obra. És una obra d'uns colors estridents, amb unes formes així mig psicodèliques, molt, molt, molt d'avantguarda i que ens connecten, de fet, amb les formes pop de la fàbrica Tipel de Parets, perquè és un quadre fet en el mateix moment que estava pintant la fàbrica. Aquesta escultura es diu Madrid Man i va fer part de la segona exposició que l'Arranz Bravo i el Bartolozzi van fer a la galeria Fernando Vijande de Madrid, que en aquell moment es deia Galeria Vendrés. És una obra doncs, que té una intensitat, un domini tècnic impressionant per ser una de les primeres escultures que, de fet, conservem de l'Arranz Bravo. Ell, fins als anys 70, no fa escultura. En aquesta nova etapa de la Fundació, que lamentablement no tenim l'Arranz Bravo, però que el que ens hem proposat és sortir de la ciutat de l'Hospitalet i fer bandera a través de l'obra de l'Eduard a diferents llocs. Aquesta exposició anirà a París, per tant, portarem en el fons l'Hospitalet a París, I també aquí doncs, a Barcelona estem a les Corts, estem a 500 metres de l'Hospitalet, però bueno, també sortir no?, de la ciutat i fer com aquesta promoció de l'Eduard i de l'Hospitalet a fora.
Per commemorar el Dia Mundial del Treball Digne, demà dissabte l'Hospitalet tornarà a ser l'escenari de la Festa del Treball Digne organitzada pel sindicat Comissions Obreres. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de la Cultura de Bellvitge s'omplirà d'activitats culturals i reivindicatives amb l'objectiu de posar en valor la defensa dels drets laborals i compartir els avenços aconseguits pel sindicat en el darrer any, així també com els reptes de futur. A la festa hi assistiran diferents autoritats, com l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Enguany, les actuacions musicals aniran a càrrec de l'Escola de Música, Centre de les Arts, de l'Hospitalet i la DJ Anna Coreana, i el plat fort serà l'actuació de la Dia Russa.
Fem una festa, però que no només és una festa, és una sessió informativa, és una xerrada, és una conferència, són activitats també al voltant de motius, que com aquest any també serà motiu contra la guerra i per la pau al món i sobretot contra el genocidi que hi ha a Palestina. I bueno, ens acompanyen doncs, les institucions, l'Ajuntament, la Presidència de la Generalitat i després acabem amb un concert d'un grup com la Dia Russa, que és molt conegut i que bueno, convidem a tota la gent que també vulgui venir.
El Centre d'Esports L'Hospitalet afronta aquest dissabte un nou repte amb la visita del Vilanova i la Geltrú. L'equip riberenc, líder amb 10 punts de 12 possibles, vol reivindicar-se després d'haver-se deixat empatar en l'últim partit en el temps afegit.
L'Hospi vol mantenir la personalitat i l'estil de joc que l'han consolidat al capdavant de la classificació, domini de la possessió i capacitat de generar ocasions.
El 95% de los partidos, si jugamos como el otro día y generamos lo que generamos, lo vamos a ganar. Entonces, por esa parte, tranquilos y acabar de mejorar el no hacer la falta cuando no tocaba a lo mejor y defender la última acción mejor, que creo que es mejorable.
Tot i això, els partits de l'estadi municipal no han estat senzills. Els dos rivals que hi han jugat fins ara han plantejat esquemes ultradefensius i l'estat del terreny de joc tampoc ha ajudat.
Para el estilo de juego que tenemos, pues el campo no nos beneficia porque bueno, las circulaciones son más lentas y cuando tienes que dar ese último pase o definir, pues cuesta un poquito más aquí en casa.
L'entrenador Cristian Gómez ha sortit al pas de les crítiques que atribueixen les victòries a casa a la sort.
También quiero escuchar que cuando no ganamos como la semana pasada fue por mala suerte, porque es lo que te digo, tuvimos dos palos, ocasiones, nos marcaron el gol de rebote cuando pasaban 4 minutos. Estar más tranquilo con el equipo y confiar en el equipo porque lo está haciendo muy bien y la línea a seguir es buena.
El club tornarà a organitzar l'Hospi Fest per escalfar l'ambient abans del partit, una festa que arrencarà a les 11 del matí.
I aquest cap de setmana hi haurà doble estrena del bàsquet hospitalenc a la Tercera Federació. El Sandà CB l'Hospitalet i el Sandà Electroclimat i la Sala arrenquen una nova temporada amb objectius ben diferents.
El Sandà CB l'Hospitalet afronta el nou curs amb bones sensacions i assumint amb normalitat l'ambició de lluitar per l'ascens. De fet, dins del bastidor accepten de bon grat l'etiqueta d'equip favorit.
Bueno, és una etiqueta que ens han posat la resta. Nosaltres tenim un objectiu, sabem quin és, però al final tenim molt clar que l'important és el dia a dia i que tots els equips que ens trobarem venen a competir i ens posaran problemes. Nosaltres estem concentrats en entrenar bé, en competir bé cada dia. El que diguin de nosaltres no podem controlar.
L'Hospi debutarà a casa davant del CBS Real, un rival que encara està en procés de construcció. De fet, els hospitalencs ho volen aprofitar imposant un ritme alt de joc i molta intensitat des del primer minut.
Nosaltres plantejarem un partit amb molt de ritme, apretant defensa, però complint molt les nostres coses, apretant des de darrere, compartint bola i sent nosaltres mateixos.
Per la seva banda, Sandà Electroclima, Tecla Sala, visitarà la pista del CB Andratx. Els del barri del centre comencen aquesta nova aventura amb optimisme i màxima il·lusió.
Molta il·lusió, crec que hem fet una molt bona pretemporada, estem preparats per aquest inici, sabem de la dificultat de jugar a tercera FEB, però bueno, no va la badà, no? Com es diu, juguem un primer partit que creiem que és dels que hem d'intentar treure.
El cos tècnic del Tecla no li preocupa el possible pes mental del debut en una divisió superior i esperen competir de tu a tu amb qualsevol rival.
La gent porta molts anys jugant a bàsquet i entendrem, estem preparant també una mica a l'equip perquè arribi amb les millors condicions psicològiques també i bueno, que no ens afecti. Hem de disfrutar del viatge, hem de disfrutar de l'experiència.
Així doncs, el cap de setmana es presenta il·lusionant per al bàsquet hospitalenc, que veu com dos dels seus clubs obren una nova etapa en competicions estatals.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet ha homenatjat els voluntaris dels casals de gent gran de la ciutat que han reivindicat el seu paper en el foment d'un envelliment actiu, digne i saludable. L'acte ha tingut lloc al Centre Cultural La Bòbila amb motiu de la Setmana de la Gent Gran. El veïnat del voltant del polígon Famades diu prou a l'incivisme que cada cap de setmana pateixen per la proximitat de les discoteques que es troben a Cornellà i que provoca botellots i sorolls a la zona. Demanen més presència policial i que s'acabi amb l'incivisme. La Fundació Ranz Bravo inicia una nova etapa i obre la porta a fer bandera de l'obra de l'Eduard de Ranz Bravo fora de l'Hospitalet. La primera parada és la Fundació Sunyol a Barcelona, on s'hi pot veure una selecció d'obres inèdites de l'artista. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.